Bon dia, Montse.
Bon dia, Enric.
Què tal?
Molt bé, i tu?
Jo, estupendo.
No sé per què t'ho pregunto. Perquè sempre estàs estupendo.
Home, ja ho saps.
Sí, és veritat. Ell sempre està estupendo.
Veus? Ara veig aquell brillo que li deia en el de les ulleres.
Tens un brillo a les ulleres.
Tinc un brillo a les ulleres.
Doncs no estàs tan estupendo.
Les hauré de netejar. Al final...
Amics de Fila Zero, bon dia.
Bon dia, amics de la Cala Ràdio. Aquí estem una setmana més...
A presentar les novetats d'aquesta setmana.
Sí, que per cert, aquesta vegada n'hi ha 10 de pel·lícula.
I a més, que n'hi ha una que s'ha estrenat ahir la nit, que és la primera, i les altres que s'estrenen avui a la nit.
Per tant, anem ràpid.
Anem ràpid, perquè a més n'hi ha 10. Així que engeguem.
Vinga, va, Montse, va. No ens entretinguem.
Doncs comencem amb una pel·lícula que arriba d'Estats Units, que va arribar ahir, d'Estats Units, que es diu Un lugar tranquilo, dia 1.
El gato no puede entrar aquí.
Es un gato de servicio.
Un lugar tranquilo, dia 1, és la tercera entrega d'Un lugar tranquilo. Això és un nissaga, també.
Sí, però l'ordre
no
s'entén massa, però s'entén.
Això mateix.
Digues.
Aleshores, aquesta pel·lícula està escrita i dirigida per Michael Sarnowski. És de les seves primeres pel·lícules, ¿vale? I la història és la que ja van escriure John Krasinski i Michael Samoski amb els personatges Scott Beck i Brian Woods d'aquestes anteriors pel·lícules. Mm-hmm. Els protagonistes principals són Lupita Nyong'o, de Black Panther o 12 anys d'esclavitud, el Joseph Quinn de Stranger Things, la quarta temporada, i l'Alex Wolff de Pig, Oppenheimer i Capital Humano. Aquesta Pig que dic és una de les pel·lícules aquestes del director. No tinc més informació.
No?
No.
Doncs mira, això, a part de que aquesta és la prequela...
Sí.
Ara l'ordre, ara te l'explicaré com va això.
Molt bé.
Vam començar amb una que es deia Un lugar tranquilo.
Molt bé.
Llavors em deia, hòstia, això és un èxit.
Anem a fer una altra.
Un lugar tranquilo, dos. I ara diu, anem a explicar... La d'abans d'Un lugar tranquilo.
És les prequeles. Són les
prequeles. Ja ho hem dit.
Molt bé.
Aquí tenim la Lupita Nyong'o, que és la noia que és sordomuda, i que veu com el seu món se'n va fer punyetes. Perquè hi ha uns monstres alienígenes que tenen una oïda finíssima, com ara jo, però més.
Sí.
I que han aterrat a la Terra. I com que qualsevol soroll humà el senten, van a per ells i
es matxaquen.
Bé, la primera pel·lícula, si te'n recordes, que la vam explicar aquí, de gent en plan de no fer
soroll. Exacte, sí.
Vale, doncs és el primer dia de l'apocalipsis. Per tant, és quan se n'adonen que hi ha uns bitxos
que
es veuen en aquesta pel·lícula,
a la segona, que és la primera.
Sí, exacte. En aquella no es veien massa, però jo no recordo.
No, jo tampoc.
En canvi, aquí es veuen d'entrada. Com i volta comencen a caure tios i comencen a ficar-se a matar gent, diríem, no? Bé, no hi ha gaire més que explicar, perquè és el dia que apareixen aquests bitxos.
I ja
ningú
està.
Sap què passa, apareixen uns tiparracos... I aleshores, doncs, acaben deduint que si no fa soroll no
els detecten.
Venen a buscar. No és que et vegin, sinó que et senten.
Sí.
Ja està. Tampoc tinc res més que dir, Montse.
Doncs aleshores anem per una altra.
Anem per una altra, sí.
Vale. Doncs aquesta ens ve d'Irlanda i es diu Kind of Kindness.
Ahora sí. ¿Crees que podrás conseguirlo? Abre los ojos y mira bien lo que está pasando a tu alrededor. Puede que todos
estemos en peligro.
Kite of Kindness está dirigida por Greg Yorgos Lanthimos. Yorgos Lanthimos fa també el guió i el coneixem per pel·lícules com La favorita, El sacrificio del ciervo sagrado o Pobres criatures. Què passa? Doncs que aquí torna a tenir com a protagonista principal a la Emma Stone, que és la seva musa, perquè l'hem vista a Pobres criatures, l'hem vista a La favorita, a part de a Cruella o a La La Land. El que li fa el contrapès masculí és el Jesse Plemons. El Jesse Plemons, que a més té una filmografia boníssima.
Què ha fet? Aquest nom no em sona.
No? És aquell rubió de cara gordeta que va fer El poder del perro, Asesinos en la luna, El irlandès, El vicio del poder, Archivos del Pentágono, El puente de los espías...
També havia sortit en alguna sèrie...
Breaking Bad.
Exacte.
Breaking Bad, vale? Per tant, són dos actors d'aquests que ja estan consagrats. L'acompanyen el Willem Dafoe, que no cal parlar-ne, perquè també va sortir, a Pobres criatures, vale? I després la Margaret Qualley de Leftovers, era una vez en Hollywood, a Pobres criatures, que és la que li pren el relleu justament a la Emma Stone, i la sèrie L'assistenta. Per tant, tenim aquí quatre actorassos amb aquesta pel·lícula.
Trimés espases.
Això mateix. Sí, aquesta va tenir el Premi del Festival de Cannes a millor actor i la crítica diu un tríptic, perquè són tres històries, un tríptic desassossegante, és allò que et deixa fet una merda, i cruel. Diu, una exhalació de vegades que trenques de riure, altres vegades repulsiva i altres vegades convençuda de que el cine o fa mal o no és cine. Diu, està feta per desagradar i per incomodar. De fet, una mica, Les pobres criatures...
També.
Va
era
així.
Per provocar, sí.
Va, què van aquestes històries?
A veure, la primera explica la història d'un home que està atrapat, desesperat, per prendre les regnes de la pròpia existència. Diu que sempre l'han portat de rodes a Pilats i ell vol decidir les coses. La segona se centra en un policia espantat que la seva dona, que havia desaparegut al mar, ha tornat. Però resulta que ha tornat molt canviada, completament canviada. I la tercera història és de la determinació d'una dona que busca algú amb un do especial perquè pugui convertir-se en un líder espiritual de primera fila, excepcional. El que a mi em queda el dubte d'aquesta explicació i del tràiler és si les històries es creuen, és a dir, si són històries creuades.
Ja, no ho sé.
I diríem, les tres històries passen a la vegada
en el
mateix moment cinematogràfic.
Que
no sigui primera història, s'ha acabat. Segona història, s'ha acabat. Ja. No. Jo diria que són històries creuades.
És possible, és un recurs habitual quan hi ha pel·lícules amb diverses històries que al final...
El bo és casar les històries i...
Molt bé. Anem a una altra?
Anem a una altra, va.
Va, doncs aquesta
és bona.
Aquesta s'ha d'anar a veure, això mateix. La següent és Horizon, An American Saga, capítol 1.
En estas tierras te van a poner a prueba. Te van a dejar sin nada hasta que no quede ni rastro de ti.
Aquesta vegada va de unos, eh?
Sí.
Horizon, An American Saga, capítol 1, és una pel·lícula dirigida pel Kevin Costner. És la seva quarta pel·lícula com a director. Primer vam tenir Bailando con Lobos, El mensajero del futuro i Open Range. ¿Vale? D'aquest capítol 1, a l'agost s'estrenarà el capítol 2, perquè aquesta és No hay uno sin dos. I el Kevin Costner, que fa de director i de guionista, fa també d'actor, que és per el que el coneixem bàsicament, tot i que Bailando con Lobos, jo diria que si dius Kevin Costner, Bailando con Lobos, oi?
Sí, però et queda clar que era l'actor, perquè a més no hi havia gaire més personal.
No.
Escapar dels Lobos.
Però també l'hem vist a Los Intocables de Lyonnais.
Sí, sí. No,
també l'hem vist a JFK,
sí.
A Guardaespaldes, Un Mundo Perfecto, Waterworld... Vale,
sí, 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 sí.
Un munt de pel·lícules. L'acompanya Sienna Miller, de Una Buena Receta o El Francotirador, i el Sam Worthington, d'Avatar o Hasta l'Último Hombre. També es va presentar fora de concurs al Festival de Cannes, i la crítica, no tenim valoració de puntuació, eh? Diu, sembla una minissèrie reconvertida en pel·lícula, perquè de fet dura 3 hores. I diu que és el més ambiciós dels westerns de Costner, diu, i és el cim d'un amor que ell sent pel cinema de l'Oest i la seva evolució.
Mm.
Què més?
A veure... Aquí ens parla dels orígens de la història dels Estats Units d'Amèrica.
Uh-huh.
Vale? És una crònica multifacètica, diu, que explica l'expansió i l'assentament al llarg de l'Oest americà durant els anys previs a la Guerra Civil.
Sí.
La Guerra Civil americana va ser del 1861 al 65,
uh-huh.
Que per durar 4 anys l'han explicat
sí.
Durant molt més temps. Bé, i els anys posteriors, o sigui, previ a la Guerra Civil i posteriors a la Guerra Civil. Això a mi, què vols que et digui? Em sona a timo, perquè dir que és la història dels Estats Units és que el previ a la Guerra Civil hi havia tota la crisi del sur, dels esclaus, de tot el sistema muntat en base doncs, al cotó i a tot el rotllo aquest. I també el creixement del nord com a industrial i com a un altre estil. Per tant, jo diria que ja duien temps d'història d'Estats Units.
Però bueno, millor ometen lo dels índios o les reserves. És igual.
Bueno, en fi... Això pel que fa a l'explicació, a lo millor l'explicació tampoc és el que és la pel·lícula. Diu que és un país que està en guerra amb si mateix, clar, és que en realitat són dos països, són dues maneres d'entendre el món diferents.
Sí.
I aquest viatge emocional ens representa diversos punts de vista de famílies, que això sí que està bé, és veure famílies diferents, amics i enemics, tenen ganes d'anar... cobrint espais i omplint l'antic oest, no? I com es colonitza amb la sang, la suor i les llàgrimes de molts, jo diria, dels
indis,
colonitzats, sobretot.
Clar.
Però, bueno, no sé, a la pel·lícula...
El tràiler
dona un to de que ell és un tio molt xulo, molt forçut, i que no deixa que se n'enfotin d'ell. Una mica ve d'això, no?
Doncs sí.
És un mundo de rudos.
Sí, de hombres fuertes.
Exacte. I que no se lo voy a decir a la policía, no? Te rompo la gana aquí mismo.
Bueno, era la ley del más fuerte,
exacte.
El primero que llega a la tierra se la queda.
Exacte, era això.
Bueno, molt bé. Bueno, és allò que diem sempre, eh? El western no s'ha acabat.
No, és veritat. L'intenten... El que té són imatges i paisatges maquíssims.
Clar, sí.
Tenen totes aquelles extensions.
Això, des de la diligència.
Sí, sí. Aprofiten les mateixes coses.
Vale.
Molt
anem
bé.
Amb una altra, i en aquest cas és una pel·lícula catalana que es diu La casa en flames.
Hola, bonita.
¿Qué tal?
Me encanta conocer a tus parejas, David. Felicité a Alba, ¿sabes el día de su aniversario?
No hacía falta que felicitaras a Alba.
Hombre, decías que era el amor de tu vida, que menos que felicitarla, no.
No, yo le he dicho nunca que era el amor de mi vida, no.
No lo decías, no, ahora me lo invento.
2:35.
Ay, no, tenemos que pasar por casa de la abuela primero.
La casa en flames està dirigida per Dani de la Orden, ha dirigit Litus, la sèrie Élite, A Muerte, Hasta que la muerte nos separe o El mejor verano de mi vida, que són algunes de les que ja hem explicat aquí. El paper principal és per la Emma Vilarasau, que la vam veure ben del pla, lo sin nombre ni saga de poder, però bàsicament és un actiu de teatre. El personatge masculí és l'Enric Auquer,
sí.
De qui en Hierro Mata, de la línia invisible, Mamífera o El maestro que prometió el mar, i la Maria Rodríguez Soto, que és la seva parella a Mamífera justament, però que també la coneixem per Els dies que vindran, L'última de la fila o la sèrie aquesta dels Amics de la Sobretaula. També apareixen Alberto San Juan i Clara Segura. Té una puntuació molt bona,
molt alta, sí.
Molt alta. És una comèdia dramàtica, un tema familiar. Explica.
A veure, aquí tenim Montse, és una dona divorciada des de fa temps, ja els seus fills ja han crescut, fan la seva vida sense fer-li cas, i el seu ex té una nova parella molt més jove.
Mira.
Jo no sé, Bé, la Montse està emocionadíssima perquè està a punt de passar un cap de setmana amb tota la família a la seva casa de Cadaqués, a la Costa Brava. Fa massa temps que espera aquest moment, massa temps que somia amb aquest moment, i res ni ningú aconseguirà tirar-li en l'aire aquest moment.
Ja aquest pla.
A les primeres escenes, ja. Aquest cap de setmana serà, sí o sí, un cap de setmana ideal. Encara que, per aconseguir-ho, ho hagi de cremar tot. I ja està, tampoc podem dir massa.
No. Però es diu La casa en flames.
Sí, però és una comèdia dramàtica, sí. És veritat, té el seu rotllo de comèdia, però el tema és dramàtic.
Sí.
I sobretot és familiar, és de les relacions familiars d'aquella colla.
Molt
aquesta,
bé.
Aquesta
ha d'estar molt bé.
Aquesta és la bona.
Aquesta és la bona de la setmana, catalana. Molt bé.
Anem per una altra,
i aquesta és espanyola i es diu Invasión.
El 23 de junio del año 2045 empezó la invasión. La noche del solsticio, la más corta del año, se convirtió en la más larga para la humanidad.
Invasión és una pel·lícula espanyola dirigida per David Martín Porras, que és el mateix director de La Pila en Llames, no La Casa en Llames, que és la pel·lícula anterior,
sí.
I amb guió del Guillem Clua. El paper protagonista l'interpreta Sofía Salas, de Cerdita, La Ruta o la sèrie Élite, el Fran Berenguer, de Besos a l'aire, i la Sofía Oria, de Blancanieves o Gigantes. D'aquesta pel·lícula, que es va prestar al Festival de Màlaga d'enguany, no tenim ni comentaris ni puntuacions.
Ni crítiques, tampoc. Ni
comentaris, crítiques. La
molt bé. Bé, aquí tenim un futur proper, una invasió extraterrestre que ha sotmès a tota la Terra. En aquest context hi ha dos presoners de bandos contraris que estan tancats en una cel·la. Per altra banda, tenim tres soldats de l'exèrcit espanyol que estan refugiats en una fàbrica. I per altra banda, hi ha un matrimoni de científics que estan sols, però amb un extraterrestre pres. Bé, tota aquesta gent hauran d'aprendre a confiar en l'enemic per poder sobreviure a la nit més llarga de les seves vides, que és la que passaran en aquesta pel·lícula. Bé, què és?
Molt bé, La invasió. Bueno, doncs anem amb una altra. Em sembla que parla d'un tema una mica més sèrio i es diu Shaida.
Fiesta de Noruz es el primer día de la primavera. Con ella celebramos que todo comienza de nuevo, que la vida vuelve a nacer.
Vamos, crecer.
Shaida és australiana, escrita i dirigida per Noura Niasari. Interpreta molt poquetes pel·lícules, no li coneixem. De fet, és quasi bé el debut en el cinema, perquè el que prèviament havia fet és una sèrie de la que no en tenim massa coneixença.
Molt bé.
I els actors també són actors molt poc coneguts per nosaltres. Sar Amir Ebrahimi, Lea Purcell, Mohean Arya, Gillian Nguyen... Per tant, no puc dir gaire cosa. Sí que podem dir que està prou ben puntuada, que va rebre el Premi del Públic al Festival de Sundance de l'any passat i que va ser nominada a millor direcció novell en els Premis del Sindicat de Directors de l'any passat també. De fet, la crítica diu que arriba una nova i atractiva promesa del cinema australià, per això dic que és novell. Diu que és un estudi de personatges ben dirigit, ben escrit i ben interpretat. Un debut interessantíssim de la directora, I ara has d'explicar una mica tu de què va, perquè mira, jo li he tret moltes flors.
Sí. Bueno, ja t'ho arreglaré.
Va.
La Shaida és una dona iraní que viu a Austràlia.
Vale.
Està en un centre d'acollida per dones maltractades. Uh-huh. Ella i la seva filla, Mona, que té 6 anys. Ella ha fugit del seu marit, Hossein, i ha sol·licitat el divorci. Però la Shaida lluita per mantenir la normalitat per la nena. La nova situació i el règim de visites que la nena està obligada a complir amb el seu pare per decisió d'un jutge, això va augmentant la tensió dia a dia. Però no aconsegueix afluixar les ganes d'iniciar una nova vida per part de Shaida. Són les peripècies, doncs, això.
De la mare i la filla.
D'una mare i una filla, però una mare iraní. Uh-huh. I un ex, o bueno, un marit, uh-huh, també iraní. Hi ha comentaris de l'estil de... quan et facin tornar allà, veuràs tu el que et va passar. Que dius, mare de Déu.
Sí.
Per tant, aquesta és bona també,
Montse. És bona també, sí, sí, sí. Portem una bona carrera, eh? Pues ara sí. Anem amb una altra que tampoc no pinta malament i es diu Big Boys.
Molt bé.
Soy Jack. Las estadísticas dicen que una de cada una persona se terminará muriendo, pero es una mierda que sea tu padre. Y esta es mi madre, Peggy, el tipo de mujer que se asusta cuando suena el timbre.
¿Quién coño es?
Big Boys es americana. Es la primera película que dirige y escribe Corey Sherman. En aquesta pel·lícula també els actors són novells i la puntuació està prou bé i la crítica la deixa molt bé. Diu que és delicada, única i subtilment màgica, una acomodadora, una entranyable reflexió, care, sobre l'autodescobriment sexual a l'arribar a la majoria d'edat. Mm-hmm. Diu, però que és una comèdia realment divertida, humil i intel·ligent, que aquestes són les bones. I que Sherman crea una pel·lícula memorable amb mitjans limitats i amb un repartiment inusualment entranyable. Sí, per poc conegut, a més.
Molt bé, és una mena de comèdia que gira entorn de l'amistat masculina, el dol i la salut mental.
Uh-huh.
Resulta que Jack és un nen, un noi, gay, és tímid, és retret, allò, uh-huh, amagat, que acaba de perdre el seu pare i que comença la universitat, és a dir, perd el pare i canvia de món, el qual és per tornar-se a Mahara. Allà a l'universitat coneix a Danny. Danny és el contrari. És un noi heterosexual, varonil, segur de si mateix. És un xulo.
Uh-huh.
I és el seu nou company d'habitació. Bé, doncs, contra tot pronòstic, aquests dos nois, entre ells, hi naixerà una curiosa i preciosa amistat.
Que bé, també, sí. Molt bé. També, apunta-la.
Anem, aquesta també, Montse.
Aquesta també.
Sobretot,
Vinga, anem amb una altra.
Anem a la següent, va.
Que és espanyola i es diu On the Go.
¿Cuál es la vida más grande que puedes llegar a imaginar que puedes dar?
Yo quiero que mi hijo herede de su padre la generosidad, la sinceridad.
On the Go és també la primera pel·lícula com a directores de la Maria Giselle Royo i la Julia Castro, que de la Julia Castro tenim alguna notícia com a actriu, però poca, i també és actriu d'aquesta pel·lícula. Aquí apareix Omar Ayuso, que també l'hem vist a Élite, aquesta setmana tot va d'Élite, la Xacha Huang de la Casa de Papel i la pròpia Julia Castro, com et deia. Aquesta es va presentar al Festival de Locarno de l'any passat i va rebre una menció especial del jurat jove. I diu la crítica que és un film estimulant i obert al descobriment. Un descobriment que pot arribar inclús en forma d'una cançó fent davant la immensitat de l'oceà.
Molt bé.
I té bona puntuació.
Mm-hmm. Això és una road movie,
Mm-hmm.
Un road movie dramàtic, diria. Aquí intervenen Milagros. És una DJ de 37 anys que estira una joventut sense preocupacions i està en els últims anys de fertilitat. Per tant, té pendent una cita en una clínica de fertilitat.
Molt bé.
És allò de encara vaig de teenager.
Sí, però m'està passant però el temps.
M'està passant el temps i jo vull tenir algun criu i, per tant, juga a les dues pobles. Sí. En Jonathan és el seu millor amic i busca consol perquè acaba d'abandonar la seva addicció al Grindr. Què és el Grindr? Et sona? No. És una droga, suposo.
Suposo, no estem posats en el tema.
No, aquesta no me la sé. Molt bé, i després hi ha la misteriosa reina de Triana, la Chacha Wang. Bé, junts experimentarem tota classe d'aventures des de dalt d'un Chevrolet blanc. La carretera i l'amistat alivien la desorientació que provoca aquesta rara llibertat de primers del segle XXI. I és un viatge ple de música que repensa el vincle amb la maternitat en el nostre temps.
Sí, està bé. Està bé, el tema...
Està bé.
També apunta-la.
També, perquè aquesta és
vitalista,
és,
no?
Sí, però a més és el... No deixa de ser el problema dels joves de la meva època, inclús, i de més endavant, que és seguir sent jove sempre fins que un dia te n'adones de que aquesta és una noia doncs, que, bueno, que si vol tenir un criu s'ha d'afanyar, no?
Sí.
Però que t'adones de que s'acaba. I tu encara et pensaves que tenies 18 anys, no? O 25.
Sí.
I dius, hòstia, que ja vaig fer els 40. I els doncs... altres amics fan altres coses. I jo
clar,
què foto?
Però jo...
Però vull dir, és aquesta actitud de jove perpètua.
Perpètua, de pit.
Que de cop i volta te la fots. I dius, ni perpètua ni punyeta, s'ha acabat. Va, anem per una altra, Montse.
Anem a una altra que es diu Third Week.
And this? A vertical milling machine.
You know how to use it?
Yes, sir.
He's uncomfortable, Jonas, you know.
I'm uncomfortable. I want to know what kind of criminal I'm working with.
Third Week és espanyola. És una pel·lícula escrita i dirigida per Jordi Torrent després de La redención de los peces. Però, com ens ha passat en alguna altra pel·lícula, tots els actors... Són la seva primera pel·lícula, Aaron Poon, Lucinda Carr, Ron Barba, Edu Díaz, dels quals no en tenim cap informació, no tenim cap crítica i no tenim puntuació. Per tant, ens haurem de fiar del que tu ens expliquis.
Però tenim el tràiler.
Això
i
sí.
I el tràiler dona bona pinta.
Doncs això explica'ns-ho tu.
A veure, tenim a Alvin. És un afroamericà, un noi jove, que intenta tornar a engegar la vida en un barri pobre de Nova York després d'haver sortit de la presó. I bueno, i veus en el tràiler, veus com a l'origen de presidiari el persegueix, no? De, què m'han dit? Que tu has estat a la presó? L'altre... No ho volia dir.
Sí.
Bé, Alvin viu amb una àvia, amb son àvia, vaja, en un pis molt petit i vol sortir endavant evitant els amics i companyies de l'època pre-presó,
claro.
Perquè és el que el va portar fins a la presó. Per altra banda, no manté una bona relació amb sa mare, i sa mare està trucant i volent parlar amb ell, volent que el deixi calés i coses d'aquestes que... I l'avi diu, és que és ta mare, i bueno, ja tot està bé, perquè veus lo difícil que és per un tio que ja està marcat sortir d'aquesta marca.
Clar. Sí, és així.
Una altra, va.
Ah, ja està?
Sí.
Molt bé. Perquè... Doncs anem a l'última.
Doncs vinga.
I l'última és Rihanna. I Rihanna ens arriba de Bangladesh, que no crec que n'haguessin fet cap. Està escrita i dirigida per Abdullah Muhammad Saad. De l'únic que sabem d'ell és que prèviament havia rodat Life from Dhaka. Aquesta pel·lícula no té puntuació, però sí que sabem que es va presentar a la secció oficial del Festival de Cannes de l'any 21, perquè és una pel·lícula de l'any 21, i que en l'any 22 va guanyar La Lluna de València, millor llargmetratge, al Festival de Cinema Jove. Diu que està rodada amb una excel·lent precisió, amb un sentit clar de la denúncia i una reflexió sobre l'abjecció moral. Una pel·lícula que perd una part de la seva força al no acabar d'explorar els interessants temes que planteja sobre la taula. És a dir, obre molts temes, això ja ens ha passat en alguna pel·lícula, sí, amb algun director.
Però és que el
tema,
el tema que tracta sempre té moltes
arestes.
Cortes, moltes arestes, i més en un país com Bangladesh o com l'Índia.
Clar.
A veure, Rahane és una professora adjunta en un hospital universitari de Dhaka, a Bangladesh. S'enfronta a les dificultats diàries de que és una mare viuda i que lluita per trobar un equilibri entre la família i la feina, no? Una tarda veu a una de les seves alumnes que surt plorant del despatx d'un professor. La Rahane intentarà tot el possible perquè aquest abús sigui reconegut en la facultat en el mateix moment en què rep una queixa de l'escola pel comportament estrany de la seva filla a 6 anys. Ella entén que l'alumne que surt plorant és que el professor li ha tocat alguna cosa o ha abusat, sí, diríem, d'alguna manera d'ella.
Uh-huh.
Llavors, aquesta Rahane, que es veu, també es veu que és una dona inestable fins a cert punt, no és una persona ben assentada, i per tant molt, que té un difícil equilibri quan comencen a haver pressions i coses, no? Bé, aquesta es nega a acceptar les regles de la societat patriarcal, considera que són inadmissibles, i ella es troba atrapada aquí. I posarà tot en joc perquè es faci justícia, tant a l'alumna com a la seva filla.
Molt bé.
Per tant, de fet, el tema és bo i, a més, t'introdueix en un món
en una societat
que no coneixem,
que no,
una societat complicada. El que sí sabem és que hi ha violacions allò, com es diu, bueno, hosti, què, porro?
Sí,
a punta pala?
A punta pala.
Com es diu, a casco porro?
Ah, sí, però queda feo.
Queda feo.
Sí, està molt feo, no.
Però vull dir que hi ha un domini, això.
Sí, que...
Un domini patriarcal.
Això mateix, que no hi ha respecte per les dones. Molt bé. Bé, doncs ja hem acabat.
Sí?
Hem acabat les 10 pel·lícules. Una mica pim, 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 i bueno, ja està.
Cada vegada són més ràpids, Montse.
Sí, home, sí, cada vegada...
Són més eficientes.
Això.
Exacte.
Eficients, anem per feina, i tot explicat.
Molt
i
bé.
Pim, pam, hem acabat.
Molt bé, doncs amics de Fila Zero, amics de la Cala Ràdio.
Tenim bones pel·lícules aquest cap de setmana, tot i que, com que és Sant Pere,
home, quina,
poc
quina...
anirem al cine aquest cap de setmana.
Per què?
Perquè Sant Pere.
A mi m'agrada l'On the Go.
L'On the Go a mi també, però aquest cap de setmana hi ha la Revetlla de Sant Pere i és les festes de Sant Pere.
La Revetlla de Sant Pere, ah, bueno, les festes sí.
Claro, claro.
Després,
claro.
Després, la Caça en Llames aquesta, no,
també...
no hem de fallar.
No. Jo
els
desitjo bon Sant Pere
bona
a tothom, bon Sant Pere bàsicament a la cofradia.
Tu m'estàs...
I ell va al seu rotllo, a la seva bola.
Sí, però ella me'l talla, no?
I tampoc, per tant...
Tampoc arribo a un lloc.
Cap problema. La Caça en Llames serà la pel·lícula de portada.
Exacte.
No?
És la millor, sí.
Doncs vinga.
Bé, amics de Fila Zero, fins la setmana que ve i endavant amb Sant Pere, eh?
Fins la setmana que ve, que ja serà juliol, no sé jo quants programes encara aguantarem. Perquè
bueno,
també tenim ganes de fer vacances.
També.
També.
Però
així que...
tu tranquil·la, que les farem.
Sí, tant que les farem.
I
adéu.
A més, i a més, ai, treballar a explicar pel·lícules no és una feina.
No, és un divertiment.
És un goig.
És un goig. Tot i que és molt aviat, eh? I jo tinc una son.
Bueno, doncs mira, ara quan pleguem...
Això me'n vaig a dormir un rato.
Adéu,
amics de Fila Zero.
Adéu, bon dia.